I ara comencem. Donem la paraula a en Joan Pérez.
Benvinguts i benvingudes a tots i a totes. En el programa Donem la paraula, avui ens tornen a visitar la Jessica Neukelman i el David Vilés-Ros. Ells són els llenguaferits. Aquesta és l'iniciativa que fa força temps estan desenvolupant des de diferents tasques i accions de difusió i promoció de la llengua catalana. En aquesta ocasió, però, també ens acompanya el mestre Enric Larreulà i Vidal, escriptor, professor universitari i il·lustrador. Dins del marc de l'acte celebrat el passat dimecres 5 de juny al Centre Cultural del Voluntariat per la Llengua aquí a Gelida, a més de la cloenda del curs i la composició de les noves parelles lingüístiques per a la nova temporada, van fer la presentació de la seva darrera publicació conjunta, Sota la Figuera, de la qual tots tres ens parlaran aquesta tarda al programa. Bona tarda, Enric, Jessica, David.
Bona tarda.
I
benvinguts al programa Donem la paraula d'aquesta setmana.
Gràcies.
En primer lloc, ja coneixem prou i abastament a la Jessica i al David, però pels pocs oients que encara no ho sàpiguen, que ens podeu recordar quina és la vostra trajectòria personal, professional, i què és això de la iniciativa dels llenguaferits?
Doncs a veure, sí, ja veus que som uns fidels, no, del programa, o sigui, gràcies un cop més.
Us tinc contractat.
Sí. Gràcies un cop més per la confiança. Doncs a veure, començaré, diguem, pel meu perfil. Doncs jo sóc la Jessica Neukelman, el meu cognom indica que catalana no sóc del nord de França, de molt a prop de Bèlgica, i ja porto 20 anys vivint aquí i em vaig enamorar del català, del país i de la seva gent. I també em vaig enamorar de Gelida, perquè hi vaig viure com un parell d'anys. Per tant, sempre és un plaer tornar a ser aquí. I aleshores, doncs, un dia doncs, ens vam retrobar amb el David en una biblioteca i vam connectar a través del nostre amor, la nostra passió per les llengües i pel català, i vam crear aquesta iniciativa doncs, als llenguaferits. I ja portem uns 4 anys amb aquest projecte i res, farem alguna pinzellada, però abans el David també es presentarà, no? Es tornarà a presentar, oi que sí?
Sí, tot i que el meu perfil és molt avorrit, és molt avorrit, perquè després d'una cosa així exòtica d'una francesa del nord tocant a Bèlgica que arriba aquí i parla català, jo ara què puc dir? L'únic que puc fer és el ridícul.
Pobre sabadellenc.
Sí, clar, jo sóc un pobre sabadellenc. L'única cosa que em salva és que com a mínim no sóc terrassenc, això seria molt pitjor. Per tant, sóc sabadellenc, escric, m'agrada escriure, fer de professor, i sóc un apassionat de les llengües també, i realment sí, quan ens vam trobar amb la Jess en una biblioteca, doncs de seguida ens vam adonar que tots dos compartíem aquest amor absolutament desbordant per la llengua, per la literatura, per les llengües del món, pel país, i vam dir, ostres, hem de posar fil a l'agulla i hem d'intentar fer alguna cosa plegats, no? I realment, si algun avantatge té aquests dos perfils lingüístics, és això, no?, que ens ofereix perspectives diferents. La meva seria la més normal, si volem, la d'un català que va voltant, un català de llengua materna catalana que va voltant pels països catalans parlant del català, que ja es veu que la cosa és poc original, no? I en canvi, doncs, tenim també una perspectiva com la de la Jess, que pel fet d'haver vingut de fora, haver adoptat la llengua, sentir-se la seva i tot, doncs, clar, confereix aquesta doble visió que fa, doncs, això, que els llenguaferits, doncs, puguem i ens agradi enfocar la realitat des de diferents
el
maneres.
Els llenguaferits, que és el que concretament és el que sou,
bàsicament,
feu...
Llengua... Sí, el que fem és anar voltant pel territori, i sempre diem que gairebé cada dia estem a un poble, a una ciutat diferent, i és literalment així. I el que fem és compartir activitats de tota mena sobre la diversitat lingüística i, lògicament, doncs, sobre el català, tant a escoles, instituts, com moltes activitats per adults. I sempre intentem fer-ho doncs, d'una manera didàctica, que qui surti per la porta després d'assistir a una de les nostres activitats hagi après alguna cosa que li hagi semblat interessant, però sobretot també que s'ho hagi passat bé, que hagi estat divertit i que puguem treure una mica de ferro, no?, el tema de l'aprenentatge de la llengua, sobretot per aquells que estan començant.
Des de la nostra trobada anterior, que si no recordo malament va ser per la publicació també d'Entre Nosaltres, quines altres activitats heu estat desenvolupant?
Sí, no, digues, David.
Doncs mira, ara estem fent una mica de memòria, no? Així, sí. Des que havíem publicat l'altre llibre, sí. Mira, hem estrenat un nou format de taller, d'activitat, que diem es diu El català arreu i amb tothom, i que el que fem és treballar durant un parell d'hores recursos específics per aprendre a mantenir-nos en català i sentir-nos-hi plenament còmodes. I el segon seria el rodalisme, que és una cosa molt divertida que potser la Jesús vol explicar, perquè manualment va estar-hi treballant ella, més a més.
Sí,
traient les seves dots d'arts plàstiques, sí, exacte, que no sabia que tenia.
Descobrint-les, de fet, perquè jo no sabia que les tenia. I aleshores, doncs, arran d'una trobada d'esplais dels Països Catalans, doncs, i que va tenir lloc a Amposta, ens van demanar, doncs, ens van fer un encàrrec de fer alguna activitat relacionada amb la llengua i sobretot amb la variant dialectal, no?, de les Terres de l'Ebre. I aleshores vam crear el rodalisme, com el seu nom ho indica, és com una fusió entre una roda i els localismes. És una roda de localismes. I aleshores el format, que encara és una miqueta casolà, però sí que funciona, és una roda, doncs, amb tot tipus de paraules, doncs, típiques de la variant que estem treballant. I en aquest cas, doncs, va ser molt curiós perquè molts esplais d'arreu del territori, doncs, van venir i van descobrir també, doncs, paraules del lloc, no?, del voltant d'Amposta. I per tant, clar, aquest format l'estem treballant per poder-lo oferir, doncs, a tots els llocs, doncs, per descobrir i per valorar el patrimoni que és també la variant dialectal, no?
Sí. No, anava a dir que igualment continueu també la vostra activitat, sí, a les xarxes socials. On sou a les xarxes socials? Teniu molts seguidors?
Sí, per nosaltres és una cosa...
Com organitzeu?
Sí, és com complementari. Nosaltres som molt amants de la presencialitat, no? D'anar voltant, pel territori, anar coneixent gent. L'aspecte humà ens omple moltíssim, no? I per tant, és la nostra prioritat, no?, en aquest sentit, com a feina de Llengua Ferits. Però sí que és veritat que tenim un canal a Instagram, que és Llengua Ferits, que va pujant de seguidors, ens fa il·lusió, perquè no hi pleguem res, nosaltres no hi entenem gens. I després també tenim un canal a YouTube on anem penjant els nostres vídeos.
Però sí que hem de dir que el canal Instagram ens és molt útil, però no, sobretot, doncs, per fer promoció, no?, de tot el que vam fer, una difusió, perquè molta gent, doncs, fa servir aquestes xarxes, no? I gràcies a Instagram, sobretot, doncs, hem pogut, doncs, conèixer molta gent diferent i ens han pogut contactar per poder també oferir els nostres formats, no?
És com una finestra. Hem fet un bisbe, eh?
Sí.
Uau.
Sempre heu vingut vosaltres dos sols, però ara, doncs, tenim la sort de que estem inclús ben acompanyats, potser
molt
millor
bé,
que...
Ai, gràcies, Joan.
Ja trucarem, Joan. Ja.
Per la propera vegada.
Sí.
Doncs... No, i tant. Nosaltres ara ja callem. No,
tota la raó.
No, voldria demanar a la Reula que ens pogués fer una miqueta la seva presentació personal, professional, que ens parlés una mica de la seva trajectòria.
Bé, la cosa més important per mi en aquests moments és que sóc amic d'aquest parell que tenim aquí davant. Això per mi és el meu currículum i amb això ja podria callar.
Ara, però a mi professor... pots afegir una miqueta, alguna coseta més?
Alguna coseta més. Bé, he dedicat la meva vida, almenys els darrers anys, però molts i molts anys de la meva vida, a intentar salvar la llengua catalana, fomentar-ne l'ús, el coneixement i l'amor per totes les llengües del món. Per això coincidim tant. Els tres.
I cadascú des de la seva perspectiva, no? I les seves pròpies vivències. Com i quan neix l'interès per la llengua catalana? No sé.
A veure, d'una manera inconscient, des del moment de petit, és clar, és la llengua que es mamata a casa. Pensa que quan jo vaig néixer sembla impossible, però Barcelona era una ciutat catalana, vull dir, el carrer on jo vivia parlava català absolutament tothom, tret de la senyora Quica, que era una senyora que no parlava català, però el seu fill ja sí. Per tant, jo vivia en català de petit, sí, em va tocar anar a l'escola i allà, clar, vaig veure una realitat distinta, però el català no havies de fer cap esforç per adonar-te'n que era la llengua d'aquest territori. I a la que vas prendre consciència de les dificultats que passava, llavors encara te la vas estimar més, perquè veies, home, no hi ha dret que la tracteu així. Clar, llavors sí, és de sempre, jo diria que és de sempre.
Sí, en el meu cas, reprenc jo també, perquè aquí, és clar, evidentment, que tindrà una aportació considerablement diferent, serà la GES, no? Jo també recordo sempre haver-ho viscut així, i no sé realment d'on em ve, evidentment que ho sé, no? És a dir, els meus pares, la llengua que parlen és el català, és la llengua que he parlat sempre, i sempre hi ha hagut molt amor pel català, no? Recordo ja els meus avis també, tenim moltes converses sobre el català, sobre el franquisme, sobre la repressió, per tant, en aquest sentit sempre ho havia viscut amb una naturalitat molt gran, no? I he de dir també que jo sóc de Sabadell, que tampoc no és una ciutat que sigui majoritàriament catalanoparlant, per dir-ho d'alguna manera, i fa 40 anys, quan vaig néixer, doncs tampoc, o quan jo era petit, doncs tampoc no ho era, no, en aquest sentit. Però sí que el meu entorn ho era molt. I tampoc no sé explicar per quina raó des de sempre jo vaig decidir que només parlava en català, no? Alhora que m'agradava aprendre moltes llengües, perquè no és allò de dir, ah, mira, és que jo vull ser monolingüe, perquè no, no, al contrari. Crec que tots que estem en aquesta taula pensem i sentim que com més llengües parlem millor, no? Perquè més universos se'ns obren, no, al davant, i ens agrada molt aprendre'n de noves. Però alhora hi havia alguna cosa que em feia que aquí, en el meu dia a dia, jo decidís parlar català sempre, absolutament amb tothom, no? I això sí que no sé explicar exactament d'on ve. Mm.
Doncs jo, en el meu cas, clar, jo sempre he sigut una amant de les llengües, no? Començant per la meva pròpia llengua, no? I aleshores jo sempre, des de petita, he volgut ensenyar, doncs, si era francès, si llatí, i un dia, doncs, vaig conèixer el castellà, no? I aleshores jo vaig decidir que volia ser professora de castellà. O sigui, realment, agraeixo també aquesta llengua perquè també m'ha portat cap aquí, no? Em va portar cap aquí a fer el meu Erasmus, que eren 6 mesos, i m'anava cap a casa, no? Per acabar la carrera, era per ensenyar, doncs, el castellà. I no sé com, no ho sé explicar encara a dia d'ara, vull dir, no sé. Vaig veure aquesta llengua, vaig entrar en contacte visual, d'entrada, res més arribant a l'aeroport, i vaig sentir una curiositat inicialment, de dir, hi ha una altra llengua, s'assembla molt amb el francès, també vaig sentir, doncs, una connexió, i res, va ser un amor gairebé a primera vista. És una cosa que no me la sé explicar. O sigui, jo venia ja amb un sentiment molt fort per una llengua, que era el castellà, però al viure aquí, al conèixer la gent d'aquí, realment vaig decidir adoptar la llengua catalana com meva, no? Mm-hmm. També. I per tant, doncs, he anat fent aquest camí a través dels cursos, primer, perquè era una llengua que havia d'aprendre, que volia aprendre, i la volia aprendre bé, perquè també som molt exigents a l'hora d'aprendre una llengua, no? I cada cop que la parlava més i més i més, doncs clar, em trobava amb gent que m'encoratjava, no? Que tenia unes reaccions molt positives, i jo veia que jo em sentia encara més integrada, no? Vull dir, notava, no?, que anava fent el meu món cada cop més en català, i tot el que m'anava aportant. I per tant, doncs clar, és una passió, vull dir, em vaig enamorar d'això, de la cultura, de la literatura, dels cantants, de tantes coses diverses, del país mateix, que no te l'acaba, sempre ho explico, que sóc de recórrer el país per tot arreu amb el meu cotxe, no? I per tant, en el meu cas sí que no venia predestinada en res, en aquest sentit. No vinc ni no vinc de la Catalunya Nord, que tu dius que potser tinc una connexió. No, jo sóc del nord, però d'allà, no? De molt a prop de Bèlgica. Per tant, doncs, el meu és això, és un descobriment, i és un amor que no s'acaba, i que creix, i que es materialitza, no? A través de projectes molt, molt bonics. No?
I actualment, en la societat actual, quina és la situació real en què es troba el català o la llengua catalana? Quina diríeu vosaltres que és?
No, el català està en una situació correcta. Està bien, sí.
Això. Jo crec que és bastant això.
És això.
Sí.
Següent pregunta.
Nosaltres sempre, moltes vegades ens pregunten si el got està mig ple o mig buit, no? Nosaltres no ho sabem, però volem omplir-lo, no, aquest got? I sabem que depèn de molts, molts factors, eh? Però, és a dir, la situació és molt complicada. És una situació, podríem dir, d'emergència lingüística, per dir-ho en termes com més tècnics que es fan servir ara. Sí. Però el curiós del cas és que fa molts anys que està en aquesta situació. I l'Enric fa 20 anys, fa més de 20 anys, va publicar un llibre que es deia Dolor de Llengua, en què ja en parlava. I en aquell moment tu miraves les notícies i totes eren des d'un cofoisme lingüístic de cada cop hi ha més gent que parla català, hi ha la immersió lingüística, i segons qui podia pensar, però què diu l'Enric, d'on ha sortit? I en canvi ara tothom li dona la raó, no? Per tant, sí, és una situació molt, molt complicada, i això vol dir que ens hi hem de posar.
Sí, és això. A veure, vull dir, pot ser que no sigui una situació de plena salut, però escolteu una cosa, quan jo em trobo malament, quan estic malalt, intento, doncs, guarir-me, intento posar solució al problema, per tant, és quan cal actuar, és quan cal justament posar-hi el coll.
I què es podria fer, doncs, per augmentar, o incrementar això, la promoció, la difusió, el coneixement del català, segons el vostre parer?
Què s'hauria de fer?
Com, clar, nosaltres sempre parlem que són evidentment molts factors, no? Però com a persona que parlem català, doncs què hem de fer? Parlar català. Vull dir que sembla molt sembla tan fàcil, però que però alhora sembla que no ho sigui tant, perquè hi ha molt, bueno, hi ha aquest canvi de llengua cap al castellà. Aleshores, clar, nosaltres com a mínim tenim aquesta responsabilitat, no?, de fer servir la llengua arreu i amb tothom, no?, a banda de fer tot tipus de cursos, tallers, tot el que fem nosaltres, el que fa, vull dir, són molta gent, no?, que fem, que volem fer visible la llengua, però el més mínim seria fer-lo visible sempre, no?, al carrer. Vull dir que això és la condició base, no?
Sí, de fet, hi ha factors que nosaltres no controlem i que, per tant, no depèn de nosaltres directe. Per exemple, l'Estat. La política que l'Estat pugui portar en les llengües, en la llengua catalana, és una cosa que, de moment, mentre no tinguem nosaltres un estat propi, no la controlem. El fet que hagi vingut moltíssima gent de fora que parlen altres llengües, és clar, això ha dificultat, diguem-ne, una mica l'ús del català. Això tampoc no ho controlem. Però hi ha una cosa que sí que controlem i és la nostra pròpia veu, la nostra pròpia parla. Nosaltres sí que podem usar el català amb llibertat i plenament. Si no ho fem en l'única cosa que controlem, aleshores tenim mala peça al taler. Per tant, la primera cosa que hem de fer és tenir autoestima i usar el català amb cordialitat, amb amor, amb rient, com sigui, amb tota la simpatia que vulgueu, però usar el català. No pot ser que cada vegada que parla algú en castellà aproveu tu t'arroncis i ja no parlis català, perquè no fos que s'ofengués, que no fos... Això demostra una manca de confiança en la gent que parla castellà, que tampoc no se la mereixen, pobra gent. La gent parla la llengua que pot i, per tant, som nosaltres els que hem d'aguantar la nostra. Si no ho fem nosaltres, com voleu que la gent que ve de fora s'incorpori a la nostra llengua si nosaltres els demostrem constantment que no cal que ho facin?
La relació entre català i castellà, a nivell general, suposo que està bastant descompensada, no? Vull dir que el castellà suposo que és la llengua majoritària, obligatòria, necessària, no? Això suposo que també és un factor que influeix.
Clar, és evident, és això que dèiem, el castellà és l'única llengua obligatòria en tot l'estat espanyol. Les altres són voluntàries en el seu territori, però que no poden sortir d'allà. En canvi, el castellà pot anar per on vulgui, pot anar per qualsevol dels territoris, i és l'obligatòria, clar. I es veu que hi ha una asimetria de tracte per part de l'Estat que, esclar, dificulta l'existència de les llengües minoritzades. No tan minoritàries, sinó minoritzades. I ara, en el nostre cas, minoritzades i minoritàries a dins del seu propi territori, a causa de la seva minorització, naturalment. És complicat, però, esclar, és que hi ha moltes coses que són injustes, però estem tan acostumats a veure-les que les trobem normals. Doncs no és normal.
Sí, és així, no? És a dir, és evident que estem en un món globalitzat, no? I podem fer un paral·lelisme molt gran entre el liberalisme econòmic i el que està comportant, que és que les empreses més grans cada cop són més grans i les petites cada cop són més petites fins que els negocis de barri acaben desapareixent. Passa exactament igual amb els països, no? Els països poderosos cada vegada són més, els menys poderosos cada vegada més a remolc dels altres. A dins de cada país la gent més rica cada cop té més fortuna i els pobres en tenen menys. És a dir, s'està provocant una polarització, no?, per dir-ho d'alguna manera, en tots els sentits, això de, no, tranquil, aneu fent, no?, i que amb les llengües, el liberalisme lingüístic també porta això, no intervinguem a les llengües, que les llengües ja van fent, i si n'hi ha que desapareixen és perquè sí, no és perquè sí, és perquè algú les ha intentat matar, no és el mateix, no?, ho ha intentat i ho ha aconseguit en molts casos, no?, que el 90% de les llengües que es parlin al món actualment puguin acabar desapareixent abans del tombant de segle és profundament preocupant. Estem parlant de més de 5.000 llengües, amb el que implica cada llengua, que segurament, i això sempre ho diu l'Enric, no?, és el més gran invent que ha fet la humanitat és la llengua, no?, perquè de fet és el que ens fa humans, no?, com diu ell. Per tant, deixar perdre això, deixar perdre aquest patrimoni, no una llengua, dues, deu o cent, sinó milers. És profundament preocupant, no?, i la deixadesa aquesta, o la mala intenció que hi ha al darrere en molts casos, perquè hi ha una paraula que és el lingüicidi, no?, que és voler exterminar una llengua, no?, i que s'aconsegueix constantment. És intencionat. Les llengües no desapareixen perquè sí.
És intencionat.
La gent no es lleva al matí i diu, saps què? Avui deixaré de parlar català. no? O deixaré de parlar Yagán a Xile, o deixaré de parlar Amazic, o deixaré de parlar Yoruba, o deixaré de parlar el que sigui, no? Uh-huh. No, hi ha un procés allà que psicològicament et va fent creure que la teva llengua no serveix de res i que si vols ser una persona normal has de parlar una llengua de debò i t'ho acabes creient. I després això és el que fa que les llengües vagin desapareixent en un procés, evidentment, més complex, no? Però...
Sí, sí, és així.
Tornem una miqueta al motiu, objectiu, objecte de la nostra conversa, la nostra trobada d'avui, que era, com dèiem a la presentació, doncs això, que heu vingut doncs, a parlar-nos del vostre treball, del vostre darrer escrit, titulat Sota la Figuera. Doncs, com, en primer lloc, com se us va acudir emprendre el projecte d'aquesta manera, d'aquesta magnitud, millor dit?
Sí, és que, no sé,
sí, tot va començar fruit una mica de la nostra trobada, no? De conèixer-nos. Primer, l'Enric i jo ens coneixíem ja de feia molts anys, perquè l'Enric, ell ho sap, no? Per mi ho sap i és evident, no? Vull dir, era un referent, no?, en el camp de la llengua i també de la literatura, i quan el vaig conèixer i vaig trobar aquesta persona tan afable, tan, ostres, que era molt divertida i molt propera, no?, i vam anar teixint una amistat amb el pas dels anys. I després, quan ens vam conèixer amb la Jess, doncs, ella s'hi va incorporar, potser després voldrà explicar com, no? I a partir d'aquí, doncs, aquestes converses que primer teníem a dues veus van acabar sent a tres, i parlàvem i parlem de tot, no? No només de llengua o de llengües, que potser és el primer motor, no? Però després hem acabat parlant de qualsevol tema del món, oferint les nostres perspectives amb diferències, doncs, d'edat, de procedència, de tant, no? I ens semblava molt interessant, fins que va arribar un dia que vam decidir, ostres, amb la Jess vam comentar aquestes converses que tenim amb l'Enric, que primer anàvem apuntant coses, no?, quan sortíem, però paràvem bojos d'intentar recordar tot el que havíem dit en conversa 3 o 4 hores. Fins que un dia vam decidir, amb permís de l'Enric, gravar-nos. Sí, perquè sembla això, ara que no ens veu, engega la gravadora. No, sí. no era això.
Era conscient que us estava, gravant.
Sí.
Totalment.
Sí, és que és el resultat d'això que deia el David, d'hores de conversa, no? I clar, jo recordo com vaig arribar allà, doncs, on viu l'Enric, no?, a Can Formiga, que és un lloc que hi ha tan bonic i aïllat, allà de ple de natura, allà a Rubí, que tu dius Rubí, tampoc, vull dir, no penses en un lloc així tan bonic, doncs sí que hi ha la casa de l'Enric. Aleshores, jo, en el meu cas, clar, jo havia descobert l'Enric d'una altra manera, no? Feia molt poc que ens havíem conegut amb el David, estàvem muntant, no?, Llengua Ferits a poc, i sí que jo vivia al Pla del Penedès en aquest moment i formava part de l'associació EVA 354, no?, que és la gent de voluntària per la llengua allà, o sigui, de lectures en veu alta, en aquest cas, que coordina el Festival EVA, etc. I en un taller, doncs, vaig descobrir l'Enric, un text de l'Enric, em va encantar, i vaig dir, uau, quin autor, i aleshores, clar, amb el David, amb qui sempre estàvem parlant, dic, és que he descobert un autor que m'encanta, que té un dinamisme, que m'ha encantat, el conte de la paperassa, aquest de la paperassa, que he rigut molt, i això, no?, perquè l'estava llegint en el taller. I dic, és que és un senyor que es diu Enric Laruela. I clar, el David comença a riure i diu, no, és Enric Larreula i és amic meu. I dic, què dius ara? Perquè jo no sabia res d'aquesta amistat. I per tant, doncs, em va explicar, no?, que s'anaven veient des de fa molt de temps, i un dia, doncs, em va convidar a afegir-me, doncs, a una d'aquestes trobades, i clar, jo anava molt impressionada perquè amb el David d'una banda i més a casa de l'Enric Larreula, no?, que tu dius, jo... Realment. Sí.
Som gent alta.
Sí, no, és això. Sí,
no. Forta. Sí, no es veuen ara els oients, però...
Ja s'està fent una imatge. La composició se l'està
fent una imatge, sí.
Sí, sí, ara t'imaginaran... Sí.
Home, si ara vaig a fer la classe d'halterofília de les tardes.
D'aquí, sí. Ja. I aleshores, clar, vam començar aquestes converses i és com ha explicat el David, no?
I què ens podríeu explicar pròpiament del llibre? Per què es diu Sota la Figuera?
Bé, Sota la Figuera és perquè a casa tinc... És una casa de camp. Tinc dues figueres immenses i n'hi ha una que fa com un paraigua i pots estar sota. A vegades havíem fet fins i tot alguna dinada amb una taula llarga i tal, perquè dona per això, no?, aquesta figuera immensa. I a vegades ens trobàvem sota la figuera, no sempre. A l'hivern, per exemple, estàvem a l'interior amb la llar de foc i, per tant, continuàvem parlant, però Sota la figuera ens va semblar que era un títol que no tan sols era veritat, perquè moltes converses havien estat sota la figuera, sinó que més era suggerent, era suggestiu, no? Sota la figuera, què pot passar sota la figuera? De tot, sota la figuera, aquí han circulat totes les idees mentals nostres. Un deia una cosa, allò feia que l'altre digués una altra cosa afegida, l'altre, doncs, ens anàvem estimulant l'un a l'altre a parlar. I la figuera és això, és el paraigua que ens aixoplugava.
I el subtítol també tinc entès que és bastant, bastant curiós. Quin és i quina és la raó d'aquest
subtítol? Sí, converses a tres veus sobre el poc que sabem i el moltíssim que no sabem. Aquesta frase la vam extreure de l'epíleg que va escriure l'Enric pel llibre, perquè el llibre hi ha les converses, però també hi ha altres textos. I l'Enric va fer-ne la conclusió, diguem, l'epíleg. I allà sortia aquesta frase. I com que l'editor ens va dir, és que a veure, si poseu sota la figuera i res més, la gent no sabrà de què va això. Per molt que posem la foto de vosaltres tres sota una figuera, i ens va dir de posar-hi alguna cosa més. I aleshores, pensant i rellegint el llibre, vam dir, ostres, però aquesta frase, Enric, és perfecta, no? Perquè és això, una conversa a tres veus, sí? Mm-hmm. Sobre el poc que sabem, perquè sabem molt poc,
molt poc,
gairebé
molt
res,
poc,
no?
No,
és
a dir,
i com més parlàvem, menys ens adonàvem que sí, no sabem de res. No és res.
Perquè, ja, esclar, és que el tema és que, no, ja dic, no és només de llengua, sinó que surten coses, i a vegades coses de l'espiritualitat o del més enllà, i és clar, arriba un moment que quan comences a parlar del més enllà és que no saps res. És que amb humilitat hem de reconèixer que no tenim ni punyetera idea de res, i que tot són interpretacions que fem sobre coses que tampoc no són ben exactes, però que nosaltres les interpretem així. Per tant, realment, entres en un món on no saps res. Entres en un món de vertigen.
Sí, és així, és així.
I què podem descobrir sota la figuera?
Com sobretot la vida de l'Enric.
Sí, sí, sí. Home, clar, és que pensem que o sigui, serà per persones que ja coneixen l'Enric, però potser coneixen l'Enric com a professor o només el coneixen com a autor. O sigui, que realment la figura de l'Enric Larreula, doncs és, vull dir, és molt, molt complexa, és molt completa, no? És que ha viscut moltes vides i les que encara té per fer, no? Aleshores, clar, no només descobrim que és molt important, no?, el vessant literari, lingüístic, com a autor, com a traductor, etcètera, com a militant, no?, per la llengua, però és que ha fet tantes coses, o sigui, il·lustrador, cantant, fins i tot com una mena de soldat en algun moment, amb alguna somera, però tampoc amb un cavall, no? Cavall
sí,
de somera.
Sí, sí, sí.
Un cambrer per allà, a l'Empordà, vull dir...
I a l'Amazònia.
I a l'Amazònia, d'explorador. Sí, sí, sí.
I tot això està recollit en el llibre.
Exacte. Sí.
Mireu, jo ara...
Són pinzellades de temes, de coses diverses, clar.
Ah, sí. I anava sortint i, clar, nosaltres, no, és que això...
És molta cosa.
És molta cosa.
És que fins i tot, jo crec que surten un Tintín, perquè si recordeu l'Ovella Escapçada, sabeu que surt el Richwell, que és un explorador blanc que va parar allà a la selva, és que és l'Enric. Jo sempre que llegia... Jo quan era petit i ja llegia llibres de l'Enric, després llegia el Tintín i pensava, però què fa l'Enric Larreula al mig d'un Tintín? De veritat, eh? O sigui, és un personatge que si no ho coneixeu, feu un cop d'ull a l'Orella Escapçada perquè hi trobareu l'Enric, a la selva.
I una mica quin és el fil conductor? O què és un llibre de narrativa? O... Què... Quin, diguem,
converses. Quin
és converses, clar.
Una mica el que estem fent ara?
Sí, una mica això mateix que estem fent ara, que d'una cosa anem a l'altra i un pregunta i això et deriva cap a una altra banda.
Exacte.
Una mica és això. Després, un cop enregistrat i transcrit, clar, polit una mica, perquè esclar, hi ha coses que les repeteixes tres vegades o que interromps i no acabes. Clar, això ho hem polit una mica, però no gaire. Vull dir, només polir just perquè tingui coherència el fil discursiu.
Fins i tot l'ús de la llengua, no? Realment és com un registre oral, gairebé, no? Està tot revisat i tot corregit, no? Però la forma de parlar és com si féssim això, una conversa...
Sí, una mica com el que estem fent ara.
Sí.
Tots quatre, doncs, parlem i tu preguntes, l'altre respon,
exacte,
l'altre...
Intervé, cadascú.
Intervé, sí. Mm.
I a qui m'ha adreçat?
Que interessant. Home, nosaltres ja ens ho imaginàvem, no? Però ara, anant amb l'Enric presentant el llibre, hem descobert que hi ha dos tipus de catalans. Hi ha dos tipus de catalans. Els que han estat alumnes de l'Enric i els que no.
Sí.
I són més o menys el mateix nombre. Sí. Perquè trobem tants exalumnes de l'Enric.
És cert. Això
sí o no, Enric?
És veritat. I jo mateix, esclar, em sorprenc, però arribarà un moment que no em sorprendrà, perquè, esclar, potser em sorprendran a trobar-ne cap, no?
Això.
A tot arreu en trobo. Tothom, sí. Ah, jo havia estat alumne teu, clar, fa 40 anys, fa 50, esclar, clar, són molts anys, saps, fent classes, clar, passen molta gent per les teves mans per dir-ne alguna cosa, no?
Però per tothom, és a dir, un exalumne que digui, ostres, l'Enric, no? Perquè a més, una característica és tots tenen un record preciós, és veritat. Tothom qui parla de tu no és... Ah, sí, l'Enric Larreula. No, no és això. Saps? No. No és aquell profe de... Al contrari. Sí,
d'aquests profes que marquen.
De qui m'estàs parlant, d'aquí?
Clar, exacte, d'aquí. No, sí. Tothom sap perfectament.
Oh, no, 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 l'Enric. Vas patir amb l'Enric.
Clar, just al contrari, no? Per tant, tothom se n'alegra sí. molt, no? Per tant, qui l'ha conegut? Doncs, qui l'ha conegut com a militant per la llengua, doncs també. I qui fins i tot no sàpiga qui és o només li soni el nom, val la pena
descobrir-la. O qui l'ha llegit.
O qui l'ha llegit.
De petit, també, els contes, no? També.
I tant. I tant, i tant.
O també aprenents de català, també, per descobrir, doncs, també una altra figura.
I què heu volgut transmetre o comunicar amb aquesta publicació? Quines són les idees que heu volgut posar de relleu?
Jo crec que sobretot és un... O sigui, el fil conductor seria un homenatge, a la figura sí. de l'Enric, o sigui, un recorregut per la seva vida. I perquè sovint quan expliquem la història d'un país, no, l'expliquem amb majúscules, no, els grans fets que han marcat tot. Però aquesta història no té sentit si no tenim en compte les històries en minúscules, si tu vols, no, de les persones que realment l'han fet. I aquesta història, si es pot dir en minúscules de l'Enric, en el sentit que és una cosa personal, doncs et permet entendre perfectament. I fins i tot per persones que no hagin viscut aquí, que hi hagin arribat fa poc, que estiguin descobrint la llengua i tot, és una manera també d'entendre per què som on som lingüísticament, no?
I quin ha estat el procés o el procediment de creació d'un llibre com Sota la Figuera?
Home, és una feina, diguem, primer de tot, doncs, d'aconseguir, de convèncer, primer de tot, l'Enric.
I es va desentabanar.
Perquè, sí,
Enric,
fase prèvia. No ho veia clar, la veritat és que no ho veia clar. Estic segur de si ho estic veient clar.
Està en fase experimental, encara, el llibre. Després la retirarem, aviam.
Sí, sí.
Sí. Sí, tenia... Clar, nosaltres de seguida vam veure, doncs, clar, que era tan complet que no podia quedar així. Podia ser en forma de llibre o una cosa entre nosaltres, és que tampoc no sabíem, no hi ha un objectiu, diguem, editorial, vull dir, era un objectiu de fer, de tenir com una petjada, no?, d'aquests moments, no?, d'aquests moments atemporals, no?, que estàvem compartint, no? I aleshores... Clar, a nivell de, diguem, feina pròpiament dita, doncs primer de tot era, doncs, anàvem fent les trobades, les enregistràvem i després, doncs, a casa, doncs, era tornar a escoltar, vull dir que les tenim molt viscudes, les converses, i aleshores, clar, són hores també d'anar transcrivint, doncs, literalment, no?, com si fos una conversa, i després la feina d'anar retallant, vull dir...
Polir,
és això. Després, un cop ja fet, més o menys, també decidida l'estructura, no?, després passar-lo a l'Enric, a veure què li sembla, que vol canviar,
sí, modificar... Sí, pots afegir alguna cosa que no havies dit, o treure'n una que dius, home, això no cal que poseu, que no val la pena... En fi, sí. Polir una mica, però sí. Tampoc no massa.
No. És molt espontani, sí. Molt, crec.
Tal com...
Quant de temps van ser aquestes...
Anys.
Aquestes
sí,
converses?
Sí, són cinc trobades, potser, quatre, cinc?
Cinc, sis trobades, sí, en dos anys, possiblement.
Dos anys, però són trobades de, com a mínim...
Tres, quatre hores cadascuna, enregistrades, sí, sí.
Una miqueta l'organització, la planificació, és aquesta que comenteu.
Sí, anàvem fent.
Això ho feien ells, això, jo no vaig intervenir en la planificació.
Com que no estava convençut, però llavors nosaltres anem fent.
Tu tranquil, Enric.
Quan traiem el pastís del forn, ja a veure com queda. No, però també vam parlar amb l'editorial, també Volien Edicions, que també volem agrair la confiança, no? Perquè sí. És un llibre que és difícil de catalogar.
Sí, és difícil de catalogar. Sí. I a mi em va sorprendre fins i tot que l'editor s'hi avingués, perquè em pensava que... De debò, potser, en fi, que no tenia massa interès el que podíem dir, o el que podia dir jo, el que podíem dir tots tres, diguem, ho hem dit, però això té interès fora de nosaltres tres. La veritat és que, és que no... Em va sorprendre quan el Camardons, de Boliana, es va venir a fer-ne un llibre i va estar d'acord i va acabar d'estimular, diguem-ne, acabar-ho de realitzar tot, no?
Sí, sí, ha apostat.
I creieu que el lector es pot interessar, es pot engrescar... No,
esperem, però
esperem sí. Esperem que sí, nosaltres...
No, ho dic per, en relació al que comenta l'Enric, que potser sí. Doncs, podien tenir... Teníeu aquests dubtes de com li podria interessar sí, mira, un possible lector.
Jo t'ho respondré amb una cosa. En principi tenia i tinc els meus dubtes, diguem-ne, de si això pot interessar a algú altre, que no siguem els tres que hem anat. Però vam rebre fa un dia una resposta d'una persona que ens havia sentit en una xerrada com la d'avui, en una presentació del llibre, que deia una cosa molt bonica, deia no m'estranya que us hagueu trobat perquè tots tres sou ànimes sensibles i no sé quina altra cosa deia.
Sí, era molt bonic el missatge.
Escolta'm, perdona, això vol dir que aquella persona li ha agradat el que ha llegit, no? Això m'ha anat convencent que potser sí, que té alguna utilitat, almenys en aquella persona li ha servit, perquè... Diu, ara entenc per què us heu trobat, perquè, esclar, coincidiu amb moltes coses. Doncs bé, doncs va així.
Que bonic, sí.
I organitzeu alguna mena d'acte per donar a conèixer el llibre? Quins són els events que teniu previstos?
Doncs en tenim uns quants, no?
Sí, anem fent presentacions. Sí, sí, a finals de juny, si sí, també és d'aquesta de Gelida, doncs...
Anem a Sentmenat.
Sí, a Rubí, a Barcelona, Rubí, Vilassar de Mar, Igualada.
Sí.
Això abans de l'estiu.
Abans de l'estiu.
Sant Cugat. I aquest, després de l'estiu,
Vilafranca, Sant Pere de Riudebitlles.
Sí, fem també, bastant Penedès.
Penedès
sí, sí,
també.
Sí. Terrassa, i jo que som de Sabadell.
Sí, sí.
Som... I Sabadell,
tu
no?
Passaràs bé.
De... Sabadell ja vam fer la primera.
Sí, no, clar, s'havia de...
Hem fet Sabadell, hem fet Castellà del Vallès, hem fet Girona.
Girona.
Sí, sí, sí.
Heu fet i teniu programades unes quantes persones.
Van sortint de tant en tant algú. Ai, doncs per què no ho presenteu al meu poble? De vegades surt.
Sí, 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 Mollet del Vallès, l'altre dia també ens vam proposar.
Mollet.
Una mica quina és l'estructura que seguiu? Com ho feu, la presentació? Quina...
Normalment, diguem que clar, clar, per a nosaltres el protagonista, diguem, és l'Enric, no?, a través del llibre. Per tant, clar, normalment el David comença i jo continuo i després doncs, ja cedim la paraula a l'Enric, no? Per tant, doncs, clar, nosaltres ens presentem molt breument i sobretot doncs, expliquem com vam arribar a conèixer-nos entre els tres, no?, a aquest punt d'unió i com vam començar a fer aquestes trobades, no? I després doncs, ja deixem ja que l'Enric doncs, expliqui les anècdotes que vulgui i també llegim algun text, alguna creació nostra, perquè en aquest llibre, a banda de les converses, doncs, hi trobareu també un conte del David, un petit text meu, també una poesia de l'Enric i més material. No? Aleshores, doncs, també hi ha documents diferents, no?, que també s'entrellacen, no?, dintre del llibre.
I en el vostre cas particular, per la feina feta, quina valoració feu de tota aquesta experiència que esteu assolint fins ara?
A veure, a mi m'ha anat molt bé per conèixer-los més, per estimar-los més, que ja era difícil perquè ja me'ls estimava molt, però vull dir, el fet d'anar-nos trobant i anar parlant i anar d'això m'ha anat... I fins i tot, avui ho he comentat, dic, mira... M'heu estimulat aquestes trobades que fem i tot plegat. Acabar un llibre que tenia embastat però que no el tenia, l'havia abandonat, ja el donava per... I ara el reconduiré per no repetir-me amb coses que ja surten en aquest llibre nostre d'ara, però el reconduiré cap a una altra banda. O sigui, a mi m'ha servit per tirar endavant un projecte que tenia embastat de feia molt de temps però que el tenia abandonat i que ara penso que podré acabar-lo, el podré fer diferent, perquè ja dic que n'extrauré coses que ja dic en aquest, però quedarà una cosa diferent. M'ha servit a mi per estimular-me a fer un llibre nou.
Això és una exclusiva, eh?
Això és una exclusiva,
és una exclusiva.
Això ens ho ha dit venint.
Això ho he dit ara,
sí. Comentat fa...
Ho he comentat avui, perquè avui m'ha vingut la idea i dic, ostres, doncs mira, això potser em servirà per poder desenvolupar aquella idea que tenia.
I vindreu a Gelida a presentar-la.
Exacte, nosaltres vindrem d'oients.
Nosaltres d'oients, sí, sí.
Per descomptat.
I tant.
I aquí tindreu els micròfons per poder explicar-m'ho.
Moltes gràcies.
Fantàstic, gràcies.
I en el vostre cas, l'experiència que esteu assolint fins ara, amb la vostra...
Un regal.
Un regal, sí.
És un regal.
Sí, és la paraula. És la paraula. Sí, sí, és un regal. I és... Com, o sigui, sentir que hem tingut i que tenim la sort de poder compartir tot això que compartim i aquestes càpsules sota la figuera i que encara les continuem fent. és un regal. Si la paraula el, regal és...
La cosa curiosa és, imagina't la diferència generacional que hi ha. Ens portem 40 anys, els doblo l'edat. I és curiós, no? Perquè sembla que hi hagin poques complicitats amb edats tan distintes, no? I en canvi hem trobat coses amb les quals coincidim.
Totalment. I tant. Sí. És que realment sempre, des del moment zero, hi havia una comoditat, una naturalitat, un... parlar de tot i les perspectives diferents ens omplen, no? Això, allò... No sabem què més dir, perquè és que realment és agraïment, no?, el fet de poder compartir totes les estones que compartim.
I sort, molta i sort. Sí, sí. I sort de poder-la compartir amb la resta de persones.
També.
Perquè, mira, no ens l'hem quedat entre nosaltres.
Exacte.
I quines han estat, tot i aquestes grans... grans paraules, les dificultats, els problemes que heu tingut que afrontar, superar...
Potser trobar el temps per transcriure tot el que havíem de transcriure, perquè, clar, si són 3 hores parlant, imagina't escriure tot el que estava parlant, clar, s'anava doblant gairebé, no? I aleshores... Sí, potser la dificultat més gran potser seria aquesta.
Sí, i després ordenar-ho, no? També. Però també era una cosa que fas de gust, no?
Sí.
Però sí que és feina, és clar, perquè tens tot de peces, no? No és agafar allò de dir, conversa 1, conversa 2, conversa 3, no? Perquè no està barrejat, està tot barrejat.
Perquè potser hi ha temes... D'estructura, de composició... No sé com heu organitzat aquest...
Clar, hem anat descartant el que estava repetit, perquè potser el dia 3 repetíem una cosa que havíem dit el dia 2, o el dia 5 tornàvem a reprendre un fil del dia 1 i
coses inacabades, i coses que les acabes al cap de 3 dies, clar, això ho has d'acabar ordenant.
Clar, i no anàvem, doncs, fent una previsió de... Ara parlarem d'això, no? És que realment és el resultat d'unes quantes converses que vam tenir.
Sí, trobades d'amics.
Espontànies. No hi havia una preparació, encara que tinguéssim el projecte, no? No era de dir, ai, doncs quan ens trobem...
Avui parlarem
d'això.
La següent parlarem d'allò.
No. Clar, d'aquí també la dificultat, no? També de tornar a reunir tot aquest meravellós garbuix de converses per poder, doncs, fer-ne una coherència, no?, dintre de l'espontaneïtat, però sí, és molt espontani tot plegat.
Quins són els vostres objectius o propòsits de futur?
Home, continuant veient-nos sota la figuera, primer.
Havíem dit fins i tot dalt de la figuera, però pensem que pot ser perillós, per tant potser continuarem sota.
És millor sota, no?
Sí.
Les figueres tenen les branques molt fràgils, es trenquen de seguida.
Sí, sí.
Home, compartir moments com aquests, no? com ara, no? que ja és una sort continuar treballant pel país i per la llengua de qualsevol manera i no perdre l'esperança i nodrir-nos precisament del coneixement de l'Enric i de les seves vivències, no? En aquest sentit.
I jo del vostre, esclar, vull dir, imagina't, feu coses que jo no faig i a més viviu altres realitats i per tant és enriquidor per tots.
La veritat és que sí.
Estem arribant al moment final del programa, però ho voldria demanar per què hem de llegir sota el llibre sota la figuera. Una miqueta quins serien les idees o aquells aspectes que ens han de fer poder llegir i acostar-nos a sota la figuera, a estar sota la figuera.
No ho sé per què l'hem de llegir, però que l'hem de llegir segur.
Bueno, però per algun motiu ho serà.
Jo crec que és, si teniu ganes de fer un viatge, en el temps, en l'espai, amb 3 persones que segurament no coneixeu, o potser en coneixeu una, o potser ens coneixeu tots 3, no ho sé, però en tot cas, deixar-se portar, no? Moltes vegades... Fins i tot a l'hora de triar un llibre, no? Anem molt sobre segur, no? Calla, comprarem el llibre... Abans de Sant Jordi, comprarem el llibre més venut de Sant Jordi, no? I com pot ser, no? Perquè, clar, com que el comprem, acaba sent el llibre més venut de Sant Jordi, és un gran èxit. Aconseguir ser l'escriptor que diu que farà el llibre més venut de Sant Jordi és un gran èxit, perquè saps que ho serà, no? Per tant, intentem justament fer una cosa al contrari, de dir, no, un llibre que no només no acabem de saber bé què és, sinó que, a més, és molt diferent de tot el que possiblement haureu llegit, però atrevir-vos-hi, perquè nosaltres creiem també que intentant, o sigui, saltant el buit de vegades, no? Sense saber, segurament agafar aquest llibre és com dir, és que no sé on aniré, no sé on em portarà, ni de què va. Doncs arrisquem-nos això. No anem tan sobresegur també amb les lectures, no? Pot ser un salt diferent.
No és una novel·la,
no
és un llibre de relats, no és una narració, no és un conte, no és una poesia, és una barreja de coses, d'idees, de paraules, de pensaments, de vivències, de desitjos.
Sí.
És això.
I així, finalment, com podem posar-nos en contacte amb l'Enric, la Jèssica, el David... Això, doncs, per poder conèixer tant el que és Llengua Ferits, com concretament la publicació Sota la Figuera.
Doncs comencem per Llengua Ferits. Clar, nosaltres estem a Instagram, a YouTube també, ens podeu contactar a través doncs, de les xarxes, però també per correu electrònic, llenguaferits@gmail.com. I també tenim la nostra web, a llenguaferits.cat, on podeu veure doncs, tot el que fem. Nosaltres som molt accessibles, per tant, ens podeu contactar i nosaltres som molt, molt ràpids en respondre i ens agrada molt això, la trobada. Sí. No?
Jo tinc una pàgina web que està interrompuda perquè el qui me la feia es va morir i em va deixar que no hi ha manera de continuar-la perquè no sé com es fa. Però és enriclarreula.cat. Allà, qui hi accedeixi, podrà trobar doncs, moltes de les coses que em fan tal com sóc.
Molt bé. Doncs, ara sí, donar-vos les gràcies, Enric, David, Jèssica, per haver vingut al programa Donem la Paraula d'aquesta tarda, doncs, explicar-nos una miqueta, per una banda, doncs, què és Llengua Ferits, com està el català, conèixer la figura de l'Enric, i doncs, bueno, doncs, com ja sabeu, sempre que vulgueu doncs, tindreu aquests micròfons doncs, per qualsevol presentació, qualsevol activitat que vulgueu fer, aquí que això és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Exacte.
Exacte.
Gràcies,
doncs
gràcies, com sempre, Joan.
Gràcies.
Doncs donem això en aquests moments del programa per finalitzat, com dèiem, agraint la presència tant del Llengua Ferits, la Jèssica Neukelman i el David Vilarrós, així com també del mestre l'Enric Larreula, per haver vingut aquesta tarda doncs, a parlar-nos tant del català com de la seva darrera publicació Sota la Figuera, que esperem i desitgem que sigui un èxit, que ben segur que ho serà. Doncs donem el programa per acabat i us emplaço tots i a totes del següent programa la setmana vinent. Gràcies i bona tarda.